passa d'un quart de 5 de la tarda. Som a 24 hores del Caixa o Faixa. Ja, així com ens va dir el Charlie que mentre hi ha vida i esperança, doncs veurem d'aquí 24 hores què és el que passa. Jornada definitiva pel futur de la Champions del Futbol Club Barcelona. I la pregunta que es fan ara molts seguidors és, veient els darrers resultats positius, dos partits, i el bon joc del Barça, l'equip, la pregunta és si l'equip ha reaccionat tard. Ara mateix parlarem de futbol, però no parlarem del que seria un de futbol tàctic, sinó que ho farem des d'un altre punt de vista, des del punt de vista de la comunicació, concretament del que comuniquen els entrenadors d'èlit amb les seves rodes de premsa, i de si aquests missatges arriben realment o no als jugadors, no només a les rodes de premsa, sinó de la manera que s'expressen, de la manera que fan, i en parlarem tot seguit, entre d'altres, amb el Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda. En les últimes setmanes el Barça ha viscut una muntanya russa de resultats i emocions. De la decepció de les desfetes contra l'Inter i el Madrid s'ha passat a les golejades contra el Villarreal i l'Atlètic Club. La pregunta seria com s'ho ha fet Xavi per recuperar l'estat anímic de l'equip i fer que els jugadors entenguin el seu missatge futbolístic, no? Avui volem parlar de la importància de comunicar i de com els entrenadors fan arribar el missatge als jugadors, si és aquest missatge acaba arribant o no. D'entrada, us formulem una pregunta, a veure si esteu d'acord o no, que és la base de l'argument del nostre convidat d'avui. La pregunta és la següent. Creieu que la manera de parlar i d'expressar-se dels entrenadors es reflecteix després al camp?
No.
Resumit.
Sí.
Es juga com es parla?
No.
Sí.
Es juga
sí.
com es parla?
No.
El responsable...
Jo,
què?
Ara,
bueno, sí, entrem en matèria. Perdó, entrem hi ha molt a discutir.
No, jo crec que depèn... El que transmet un entrenador amb rodes de premsa o al camp, quan el veus a l'àrea tècnica, crec que es trasllada i es veu en la manera de jugar d'un equip.
Conforme, però si tu quan l'entrenador parla amb el jugador i tu veus el jugador, la cara que fa el jugador, estàs bé, aquest jugador no està entenent res.
Jo em parlo de l'actitud. Jo, per exemple, recordo un partit, ara no em diguis quin, Quique Setién ha repenjat amb els dos braços el Barça perdent a la banqueta, com només hi faltava posar-se el sol mania i anar prenent el sol, i en canvi veus dels entrenadors com, per exemple, Guardiola o el mateix Xavi, que està allà, escolta, mossegant la gespa.
És un tema molt interessant perquè nosaltres veiem la roda de premsa però no sabem què passa llavors dins el vestidor. L'entenen, no l'entenen, s'expressa com realment veiem nosaltres o llavors canvia dins. Ha dit, es juga com es parla, el professor i comunicòleg Lluís Pastor. Lluís, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bona tarda, Lluís.
El Xesc Uspar deia, es juga com s'entrena, ho veiem moltes vegades, i ara estem, es juga com es parla. Per què?
No tinc cap mena de dubte. Tingues en compte que... tal com ens comuniquem, és com la lletra que tenim, és la nostra projecció cap a la societat. Som bitxos socials i són coses que no podem amagar. És a dir, cadascú, de la manera que es comunica, està traspuant el seu ser, la seva
essència. Però no pot ser que llavors, a Xavi, ara anirem, a la roda de premsa és més formal, explica una cosa de cara a la premsa, i a dins el vestidor és diferent? Perquè a dins no hi som, jo això t'ho he de preguntar.
Això és veritat. Llavors, anem a, com si fos un tiramisú, anem a capes.
A veure.
La primera és, efectivament, jo defenso, i això hauríem de treballar-ho amb més profunditat, però que els equips juguen com els seus entrenadors o entrenadores comuniquen.
Val.
I realment hi ha molts casos, i ho podem veure i tal. La segona que deies tu és, escolta, la comunicació que fa l'alçada de premsa és semblant a la que deu fer el vestidor?
Sí.
Jo et diria, no ho sabem, perquè no ens han convidat. No que, si ens conviden, anem-hi, ho analitzem des de dintre. Però la relació que tenen amb els periodistes, els entrenadors, és tan propera. És tan propera, és tan poc formal. No és allò de dir, vaig a presentar la gala del valor de la pilota d'or, no?
Sí.
Aquell dia em poso guapo... No, la relació és diària. Els entrenadors se saben els noms dels periodistes, entren, els hi fan pulles, els hi contesten, els no sé què. Amb la qual cosa jo entenc que la projecció que fa un entrenador a la sala de premsa permet una aproximació bastant exacta a aquell entrenador com es mou entre els seus jugadors.
Aquí ens vam trobar amb el Clapés analitzant una frase del Xavi, que sempre que veiem les rodes de premsa, el Xavi deia el mateix, que era, això ho hem parlat. Això ho hem parlat. Sí. I nosaltres dèiem,
A cada derrota, Xavi deia... Això ja ho havíem parlat.
Escoltem.
Em preocupa doncs, que no m'ha estat al nostre nivell de joc. Ho havíem parlat i el primer gol no pot passar. El primer gol no pot passar. Hem de fer falta. Hem de fer més coses, està clar. No? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt, molt decebut.
Això té trampa.
Molta.
Perquè si diu, ho hem parlat, la culpa de qui és? És de l'entrenador o és dels jugadors? Perquè l'entrenador diu, no, si jo ja els he explicat, si jo ja els he dit, són els jugadors que no ho entenen.
Són ells que no.
Ah,
no,
aquest és el tema.
Arrenta les mans i vinga.
Això ens ho explicarà l'especialista.
Si això ho havíem parlat, i aleshores d'aquí sorgeix el que diu Xavi als seus jugadors, perquè ja ho havíem parlat, perquè és un discurs que ha anat reiterant en les diverses derrotes, és perquè els jugadors o ell no sap comunicar-se
o els altres
no
l'entenen.
O la comunicació de Xavi, ells no l'entenen.
Doncs mira, jo dic que les dues coses es posen en joc. D'entrada, quan tu dius això, hem parlat, estàs dient diverses coses. Primer estàs dient l'equip tècnic ja s'ho veia venir que aniríem per aquí. Igual nosaltres som llestos. La segona és, nosaltres ho hem dit, i ells no han executat el camp. Amb qual, segurament, aquí anem a repartir culpes.
Clar, perquè sempre es diu, no critiquem els jugadors, però si dius ho havíem parlat, estàs criticant els jugadors.
Però això ha passat sempre. El que passa és que la manera com els critiques també és molt significativa. Per exemple, hi ha entrenadors que quan els jugadors ho fan malament o quan es caga, diuen que han vist el millor partit del món. Això ho hem vist.
Sí.
El Luis Enrique, el Guardiola, entrenadors més inspiracionals, es posen davant dels seus jugadors i quan les coses van mal dades, diu, senyors, jo no sé què partit han vist ustedes, però jo he vist el mejor partido de la selecció. Dius, hòstia, bueno, no sé quin partit de visió. Aquest per un costat. I després hi ha entrenadors com el Cruyff, que quan deia això, los detalles, no? No cal posar la culpa a l'altre. El fet de que estiguis posant la culpa a l'altre ja et posa en una posició que a mi, amb la relació, diguem, comunicativa del Xavi i tal, fa una mica de patir.
No sé com. Però fa patir per què? Perquè això que diu a la roda de premsa els hi pot arribar als jugadors...
Per dues coses.
Que els està dient que no entenen el que ell els explica.
Aquesta és una, però, aviam, Clapés, això ha passat a tots els entrenadors del món.
Sí, sí.
Els jugadors de futbol, diguem, jo no en conec gaires, però no estem parlant de potencials premis Nobel de literatura ni de física. Aviam, situem la qüestió.
Això
també ens ho hem de dir. Però això ha passat sempre. Hi ha entrenadors que han fet arribar les seves idees i hi ha entrenadors que sembla que els hi costi més fer arribar les seves idees.
Jo, ara parlem d'entrenadors, però hi ha un document de jugador relacionat just amb el que deies ara, que no m'he pogut estar de posar. Recordem a Abde, ho dic perquè, clar, l'entrenador ha de fer entendre als jugadors unes coses, però pot ser perfectament que el jugador no ho entengui, per les raons que ara estava explicant el Lluís.
Abde, tú empezaste con Sergi también en el Barça B, es el quien te hizo debutar, pero ya llevas unas cuantas semanas con Xavi, que me imagino que era un ídolo de juventud. ¿Qué te está aportando de momento él como técnico?
Pues... ahí me has pillado.
O sigui, jo ara m'imagino, després en parlem també, Guardiola, que me l'imagino un tio tàctic i tal, ahí me has pillado. Tu ja et pots explicar, però és que potser no t'entenen.
És així, però llavors... torna a ser, aviam, un principi de comunicació no és el final que els altres no t'entenguin. La posició sempre és teva de poder. Tu has de fer que t'entenguin.
Però llavors Guardiola, ara, bueno, és igual, Xavi ha de fer l'esforç perquè Abde en el seu moment l'entengués?
Obvi, és a dir, al final la comunicació, el que porta la manilla de comunicació és ell. Ell té que fer arribar una sèrie d'idees als seus jugadors i aquestes idees han d'arribar per activa, passiva o perifràstica.
I no pot dir que aquest jugador no m'entendrà mai i al carrer, que igual el cas d'Abde vés a saber què va passar.
Bueno, imagino que hi ha altres interessos que fan que si no t'entenen la primera t'ho pensis dues vegades abans de guardar-lo fora.
Perquè ara, o sigui, sé que la pregunta és una mica...
Sabeu què passa? Que complementàriament estic amb una conversa amb una tercera persona que s'ha apuntat, que ha conegut molt el que és el vestidor per dins.
Sí. Ah, sí? Què diu?
Bueno,
qui és?
Guarda l'anonimat perquè...
Qui és? Moratalla?
No, però m'està dient... diu, una cosa és el discurs dins del vestidor i una altra és el missatge a la sala de premsa, que potser al dins del vestidor diuen una cosa a l'entrenador i després quan surten, per exemple, diuen que jo ja se lo... Ja se lo he comunicado.
Però l'estil... Clapés, aviam si aquest tercer persona que està per aquí donant voltes... L'estil. Estem
la manera de comunicar.
De l'estil, la manera de comunicar.
Jo crec que s'afegirà. A més, també m'apunta que Abde, que era molt complicat... Era molt complicat de fer-li entendre res.
Però ara... Com
un tap de suro.
Però permeteu-me la pregunta. M'avanço una mica, però, a veure, no s'enfadi ningú. La plantilla del Manchester City ha de ser més intel·ligent que la plantilla del Barça?
No, òbviament no. Jo crec que estem jugant al ras del mateix. Poden ser tots simpàtics, intel·ligents i maquíssims, o no ser-ho, però són tots iguals tot arreu. Val. Aquí la manilla sempre la té... Això és com un professor i la seva classe. Deixeu-me que es compri cap a casa.
Sí, home, no, clar.
Jo no sé la gent que tinc davant. Jo l'únic que sé és que aquella gent ha d'aprendre coses. Llavors, hem de veure la manera que arriba.
Però tu no saps que hi ha alumnes que no hi haurà manera?
Bueno, això passa sempre, a la vida. I segurament hi ha coses que jo no explico bé tampoc. Però al final, el que hem de fer és que les idees arribin. I el com és tan important com el què. I és aquí on podem posar també el dit a la nafra. No?
Aquí no sé si em permets, perquè sí. Hi ha un oient que ens fa una aportació que crec que és interessant. Diu, es juga com parla l'entrenador, però sobretot com calla. No sé si les coses...
Això a la mitja part, sobretot, perquè estan tots a la banqueta.
Les coses que calla també indiquen... Donen
sí,
pistes
no ho sé,
als jugadors,
no? Ho sé, no ho sé. Jo quan faig la reflexió aquesta de que juga un equip juga com el seu entrenador sí? parla, és atenent-me a qüestions tècniques. Per exemple, l'estructura de les seves frases. Per exemple, el tipus de lèxic que utilitza. Per exemple, la convicció o l'entonació que fa quan parla. Això, si agafes casos paradigmàtics, ho trobes.
Jo, per exemple, disculpa, que ara em surti una mica de... Ara, Solan, David, bona tarda.
Bona tarda.
Si no se'ns ha adormirat, sí. El veig inquiet amb uns documents que ha preparat.
Estic molt atent.
Però, per exemple, jo com veig... Ara els pericos se'm tiraran a sobre, però jo veig l'entrenador de l'Espanyol...
Sí, què passa?
I, el que, quan el veig a les rodes de premsa, després veig l'equip i em genera el mateix.
El veus igual.
Tedi. O sigui, és una roda de premsa tediosa.
Per tant, tu
i aleshores veig l'Espanyol i penso, hosti, tu, quina manera de jugar més tediosa, no? Llavors jo estic una mica...
Tu firmes, es juga com es parla.
Bueno, estic totalment d'acord amb el professor Pastor. És a dir, crec que es comunica... I aleshores, al Girona, crec que li passa una mica el mateix, que, hosti, falta, saps, un entrenador una mica amb canvi de... Bueno, sí... I el Xavi crec que li ha faltat i darrerament el veig potser que ha canviat una mica la marxa.
Ara anirem amb Xavi, però abans David Solans ha anat fent hemeroteca,
sí.
Perquè tenim un munt d'exemples per anar comentant.
Espera, que aquí tenim el volum.
Sí, us sembla, comencem per Luis Enrique.
Sí, hi ha moltíssima cosa.
El cas més provocador.
Començarem amb Luis Enrique, no ho farem però encara amb roda de premsa de Luis Enrique, sinó amb una reflexió molt interessant que va fer una entrevista just després de deixar de ser entrenador del Barça, després d'haver guanyat 2 lligues, 3 copes del rei, una Supercopa d'Espanya, una Supercopa d'Europa, una Lliga de Campions i un Mundial de Clubs. Luis Enrique apuntava que potser s'havia de canviar, no el missatge, però sí la persona que envia el missatge o com s'envia. Escolta'm.
A principio de la tercera temporada yo ya comuniqué al club en buscar un sustituto. De manera egoísta, yo es que ya no tenía más para dar energía. Y luego pensaba, este grupo tan especial de jugadores en el Barça, para mí hubiera sido muy fácil renovar, pero chupado. Renovar un contrato bestial en mi casa, mejor imposible, los mejores jugadores. Pero si soy honesto, yo creo que el jugador necesita que venga otro a contarle la historia de otra manera. Otra manera de ver las cosas, otra manera de llegar al jugador, yo creo que lo necesitan. Porque era cambiar los jugadores, y estamos locos, vamos a cambiar la mejor generación, mejores del Barça, o el entrenador, si no. Yo creo que llega un momento que el mensaje, si hay mensaje, se agota. Y debe haber mensaje.
Estàs d'acord, Lluís, que fa falta explicar el missatge d'una altra manera, com diu Luis Enrique?
Sí, quan se t'esgota el missatge, has de plegar.
No sé si venia a dir això o venia a dir que de tant en tant, amb aquell grup de jugadors, cal refrescar el missatge, un altre missatge diferent, dit des d'un altre punt de vista, una altra persona. És a dir... Jo crec que l'Enric aquí venia a explicar que tothom té un cicle. I és, uh-huh. És així, tothom té un cicle, efectivament. Llavors ell pot estar explicant les seves coses i arriben els seus jugadors, però després d'un temps, al final allò és com el que deia la Rocío Jurado, hasta la belleza cansa. És a dir, tothom rebaixa i dius, ja està, ja està.
Sí, que arriba un moment que els jugadors, amb aquella tensió que tenien al principi d'escoltar-se l'entrenador nou d'aquella manera, quan passen els anys ja
no hi ha sorpresa.
Se l'escolten menys i ja coneixen més. No?
Però fixa't una cosa interessantíssima, que tu sents parlar Luis Enrique, i no és el discurs típic d'un jugador de futbol. Mm-hmm. No, té unes frases sí, treballades, sí. Té una estructura treballada, utilitza metàfores, utilitza una actitud que sempre és desafiant. El Luis Enrique és un senyor que estructura els seus discursos estupendament i que té aquest plus de descarat. És un descarat. És un descarat que agafa una periodista i li diu, oye, ¿qué? ¿Tú qué me cuentas?
Sí, és
descarat.
Sí, sí, sí.
És descarat.
Ha passat.
Com són els seus equips? Són equips que juguen al futbol i són descarats. És sí, un senyor sí. Que et posa el Gavi a titular a la selecció espanyola quan encara no jugava al Barça. És descarat i els seus equips juguen descarat.
Doncs el tenim aquí, Luis Enrique, què tal?
Sí, buenas tardes. Estoy de acuerdo en parte a lo que dices, porque el problema no soy yo, el problema son los periodistas, ¿entiendes? Porque hay periodistas bordes que te hacen preguntas que son chorradas, entonces pues tú tienes que ser, por lo que dices tú, un poco descarado y decir las cosas claras. Porque, por ejemplo, si te viene David Bernabéu, te viene Nuria Caso, te viene Susana Guas con chorradas de preguntas, pues uno, yo no lo hago por descaro, lo hago por defensa, me defiendo, porque es una auténtica vergüenza lo que me preguntan.
Que no hubo ganas en alguna fase de la temporada y que el equipo, más o menos, en este sentido, siempre ha estado a ese nivel. Y no, no compartes la versión de Leo de ayer. Gracias por la respuesta.
Es una reflexión bastante profunda.
Núria Casas, de 8 al dia. Com a entrenador, quants matrimonis de conveniència pots arribar a tenir amb certs jugadors?
Madre mía, todavía entiendo menos tus preguntas.
No, te la vuelvo a repetir.
Sí, no repitas la misma frase, esa la has entendido. Repite, no sé.
Gracias.
A ti.
Ets dels més actius al Twitter de tota la plantilla. Ara has dit que fins i tot, doncs, et sembla fantàstic apropar els jugadors també, però això contrasta amb el fet de que fa uns mesos, doncs, per motius precisament de privacitat dels jugadors, els periodistes van deixar de volar amb l'equip. Vas mentir aleshores, menteixes ara o has canviat d'opinió?
No. Primero, veo que no estás muy atenta porque en el Twitter no soy de los más activos.
Sí, ets el segon que escriu més al Twitter per darrere de Neymar.
Venga, vamos a la siguiente pregunta. Mira mis Twitter, llevo sin hacer un tuit. No sé, si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a...
Una derrota contra el Madrid no genera dudas. También sería la primera vez, ¿no?, de esta temporada.
Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca.
Pues bueno, que si hablan raro o preguntan chorradas, pues poco se puede contestar.
¿Això creus que ho fa dins del vestidor?
Sí, hombre, sí, claro. No tinc cap mena de dubte.
Pero vamos,
no tinc cap mena
de dubte. Y más.
Ara, un dels al·licients de les rodes de premsa...
Pesca una cosa, cuidant els jugadors, perdona'm, Clapés.
No, m'estava dir que abans, allò que dèiem, no?, de que comunica o no comunica, clar, l'al·licient de Luis Enrique amb les rodes de premsa, a veure per on sortirà avui, Sí. Clar, hi ha entrenadors que posen la roda de premsa i a veure a quin moment m'agafa la son avui. Ah, és diferent, clar.
Bueno, però ara, des d'aquesta perspectiva, si tenim a més una roda de premsa, voldrà dir que l'equip també t'animarà més al camp.
Et diré més, quan hi havia Ernesto Valverde, jo les rodes de premsa me les escoltava, perquè Valverde tampoc deixava indiferent.
Però no era pel to.
Però tenia una manera, tenia una altra manera també de comunicar. No sé, hi havia gent que li agradava més, gent que li agradava menys. Però a mi Valverde també era una persona que te la feies escoltar.
Bueno, del nostre 1x1 hem quedat Luis Enrique descarat.
Sí, descarat i descarat i estructurat.
Descarat i estructurat.
I estructurat, perquè no trobes tant jugadors de futbol o entrenadors que puguin aguantar aquest discurs i que no et quedis, no, el futbol és així, és una pena, i el partido a partido, vull dir, si tu és la qüestió, també.
Amb el David...
M'apunten aquest tercer convidat.
Garganta profunda.
Que feia 124 rodes de premsa cada temporada.
Pues claro.
Que clar, has de tenir...
Hombre, tienes que tener agilidad.
Que acabes una mica sugarrimat.
Et cobrim la carpeta, Xavi, ja que hi estem posats, perquè el Lluís té moltes coses a dir del Xavi.
Sí, analitzarem d'això. Diferents entrenadors en la derrota, a veure com comuniquen en la derrota, per agafar el mateix moment, si no seria injust.
Sí,
comencem per Xavi, que després de la derrota recent 3-1 al Bernabéu, fa poc més d'una setmana, deia això.
Al final es cambia la dinámica, ¿no? En el fútbol la temporada es muy larga y tienes un momento que estás mal, que estás bajo, que estás en un pequeño bache. Pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando, y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando. Hem de fer més coses, està clar, ¿no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist. No és un gran dia, però estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja. Són 3 punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor. Nunca en la vida va passar que jo apunto a los jugadores. Pero yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto. No, para nada. Es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer. Son errores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales.
Compte amb aquest final, ho diu ell mateix, de no transmetre. Xavi, com el veus?
Doncs mira, jo Xavi també el situaria entre els entrenadors estructurats, de discurs estructurat. Discurs estructurat, frases treballades, no és allò que... Del que dèiem abans... És dels entrenadors que ens repeteix més les mateixes idees, és a dir, que aquesta cosa una mica d'anar picant amb el martellet i anar picant amb el martellet i tal, i que no aporta idees, no. No és allò que de cop i volta treus el titular, que t'ho donava el Cruyff, t'ho pot donar...
Dius, allò que dius, vaig a escoltar-me Xavi. No.
No.
Si no te l'escoltes, tampoc passa res.
I després, des d'un punt de vista de la convicció, això que pot fer que la gent surti i digui, va, vinga, i tal... És molt del dia a dia, no? És un més conductor de metro que conductor d'un Fórmula 1, no sé, saps? És molt del dia a dia, és molt...
Com una formigueta, no? D'anar fent, però no de gran titular.
I clar, jugadors... No?
Sí, però amb el Lluís abans parlàvem del llenguatge gestual, clar, la ràdio tampoc us ho podem explicar, però per el que hem vist, quadra bastant també amb l'actitud de Xavi al camp, no? No és una persona que surti enfurismada de la banqueta...
Bueno, jo perdoneu, discrepo.
Què? Enfurismat de la banqueta?
A la banqueta el veig molt... Sí. Jo el veig que viu molt els partits. partits, el veig molt connectat, sí. queixant-se als àrbitres.
Connectat, sí, però de fer grans moviments amb els braços,
jo,
de queixar-se...
Sí. Home, no, si només el veus per la tele, si vas al camp, el veus per la tele.
No,
en canvi, Ronald Koeman...
impassible,
es posava ja a l'àrea tècnica amb els braços creuats o la butxaca i ja està.
Però una mica la reflexió que fèiem amb el Marc abans és que quan ell fins i tot jugava ja era una mica així, és el millor mitcentre, el que reparteix, vinga, amunt, avall, fot-li una altra vegada i tal, però no tenia un lideratge inspiracional.
Tal com deia el Reixac, un matròmana.
Un matrònom,
exacte.
Doncs és un matrònom també com a entrenador i el seu equip és un matrònom. És un matrònom que el cucu no surt del rellotge tan sovint com esperaríem, saps? Pim-pam, dius, quan surt el cucu? Ara, espera, que surt, i no surt.
Com t'imagines una bronca de Xavi?
No, sí que me l'imagino, perquè com diu el Clapés, en l'estadi sí que es veu que té el seu punt de mala llet.
A l'estadi l'altre dia, jo li vaig llegir a l'àrbitre, passa que per sort que en mitjà, no es va subratllar molt, però va engegar a prendre a l'àrbitre, Vete a tomar por... I jo vaig pensar, hòstia, com ara comencem a llegir llavors.
El entrenador del Barcelona dijo en el minuto 56...
Home, li fotran 3 partits. És a dir, que ell s'escalfa i ho viu molt, jo crec que sí.
Insisteixo, jo no dic que no ho visqui, Deia que no em dóna la sensació que corri, que cridi, que com...
Com el xolo,
No és un xolo.
Però el xolo, perdona, no creus, Lluís Pastor, parlant del xolo, que al final tanta... al final l'equip diu, toma-te una tila.
No, jo crec que no. És que l'Atlético de Madrid és això. L'Atlético de Madrid és de cop i volta, vinga, no és un equip de jugar i tocar-la, i matrònom i puja i baixa, una frase llarga.
Però vols dir que un home, el Simeone al final, aquest discurs tan vinga, no acaba cremant l'equip?
Doncs mira, improvisem, perquè sí, això no tenia rumbia. Però jo diria que potser sí, si entre els valors de l'equip que entrenes no estés aquesta resiliència. És a dir, això, Can Barça, fracassa. Amb un equip que és resilient i que fa de la resiliència virtut, han trobat la persona perfecta per dir, escolta, fins al minut 89 estarem lluitant i... saps? Amb un altre equip dirien, plega ja, que no tinc cansat.
Plega pesat, no? Anem amb un que Lluís crec que el puntua amb bona nota.
Sí, serà apassionant també d'examinar Ancelotti. Si fa uns dies el Madrid va guanyar 3-1 al Barça al Bernabéu, sent molt superior, al mateix escenari al març, el Barça de Xavi va passar per damunt del Madrid, 0-4, tots ho recordem, un partit incontestable. Així donava la cara Ancelotti després del partit. Escoltem.
No sé si és la peor derrota que usted ha dirigido el Real Madrid de la que lleva a cargo del equipo, no en esta etapa, sino en las etapas que usted ha dirigido el equipo. Y si me podría explicar que... ¿Por qué ha sido un desastre?
Sí, el planteamiento de Modric como número 10 era para intentar de salir bien con el balón desde atrás y de encontrar espacio atrás de la línea con Rodrigo, con Valverde, con Vinicius. El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. No he hecho un planteamiento bueno para intentar de ganar el equipo. Dicho esto, Barça ha jugado mejor que nosotros, ha merecido ganar. No es... Para mí no es un problema tomarme la responsabilidad porque ha sido así.
Lluís, què busca Ancelotti sincerant-se així, assenyalant-se com únic responsable, amb aquest perfil baix que sempre sembla que té?
És que jo crec que és l'antídot perfecte per gestionar uns egos com els que deu estar gestionant allà al Bernabéu, que són els mateixos que corren per aquí. Però ha trobat una fórmula boníssima, que és l'autenticitat. És a dir, un jugador que va ser d'èlit, autenticitat. Jo amb ell, quan analitzo la seva comunicació, diria que és un 5 en tot. És a dir, no és un tio massa estructurat en els seus discursos, però encara, perquè està parlant una llengua que no és la seva, tinguem en compte això, no és una persona que tingui idees o que tingui un lèxic variat, que dius, quin dona gust escoltar, no, i la seva actitud no és una actitud que fa creure que... Però, en tot, i no sé, aquí caldria un tàctic, diguem, del Real Madrid, no? Sí, sí. Però...
Malament no els hi ha anat. Lliga,
però no recordarem cap partit.
Champions que ningú li donava un duro.
No recordarem cap partit. No, recordarem alguns minuts al Benzema.
Sí, sí, però ara em direu resultadista. Però el que sí que recorden els del Madrid és que va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa d'Espanya, i va guanyar la Copa de la Champions, que ningú el donava com a favorit, recordem, els favorits eren Manchester City, el Bayern de Múnich, és a dir, que aquest home, que sempre per cert va, jo no ho acabo d'entendre, 40 graus i va amb un pullover, va amb una mena de, ho heu vist, aquest jersei amb botons, i l'americana, i aquest tio, és que és una cosa que admiro. I no s'immuta, menja uns xiclets que es fot un paquet sencer a l'hora, perquè és que mou la boca, que i bueno, ja el tens, i tampoc és molt...
No, però quadra la teoria de Lluís, perquè tu dius, no s'immuta, i és una mica com el Madrid quan va perdent 2-0. El Madrid va perdent 2-0 i dius, bueno, nanos, que, i al final s'esperen l'últim minut
no,
i és quan remunten.
No, perquè ja saben que l'àrbitre els donen els minuts que convinguin per fer els gols.
Ja
però té la sang freda al Madrid en això, que s'assembla a Ancelotti, això és veritat.
Sí, és que ens està quadrant bastant la teoria, eh? Quan la vam dir...
Hi ha un oient que trencaria la teoria. A veure
vinga,
què et sembla.
Vinga, vinga,
va, sembla. Diu el Jordi Balloc, diu, no només es comunica parlant, sinó tots els equips argentins jugarien com els àngels.
No és veritat. Mira, no és veritat. Com es diu, perdona?
Es diu Jordi.
Jordi, no és veritat, Jordi. Mira la diferència entre el Bilardo i el Menotti. Com comunicava Bilardo, com comunicava Menotti, Menotti tocava el violí i són tots els equips aquests tipus Guardioles, Xavis i tal, de tocadors de violí que puja, baixa i tal. I el Bilardo és un mourinyista d'avui i parlava com un mourinyista. És a dir, que el fet de l'estereotip tenir... argentinista i tal no vol dir que...
De tenir facilitat de paraula no significa...
O, per exemple, Bilardo és el de pisar-lo, no?
En pisar-lo,
això,
clar.
Menotti no
o el Bielsa mateix.
Sí, sí.
El Bielsa... jo no he entès mai quan juguen els seus equips perquè no l'entens mai. En canvi, és un tio brillant.
Sí, sí.
En canvi, és un tio brillant perquè fa sortides crifistes de dir la gallina de pèl. Doncs bueno, això, doncs te les fa.
Mira, has mencionat el nom i ara en parlarem, eh?
Sí, per buscar l'estil oposat a Ancelotti hem anat a Johan Cruyff, on després de perdre 5-0 al Bernabéu l'any 1995, ja amb l'Audrup vestit de blanc, és un document brillant, eh? Deia això a la roda de premsa postpartit.
Casi siempre es lo mismo, porque hay que tener un punto de arranque y yo creo que en este resultado supongo que nadie no sale del vestuario atendiendo alguna excusa, supongo.
¿Cómo has visto ya el Real Madrid? ¿Te ves como campeón de liga?
Juegan bien, aunque una vez más hemos dado todas las facilidades, pero todas. Y una vez más, no es para minimizar lo que han hecho, ni mucho menos. Pero si ves el tercer gol, por ejemplo, el segundo gol, que es... Bueno, no puedes ni juzgar casi.
Johan, viendo hoy a Michael Laudrup en el Real Madrid, ¿de alguna manera te arrepientes de haberlo dejado marchar?
No, no tiene nada a ver. Si veo los premios que tiene el resto, hay que verlo, pero lo que sí es mucha diferencia en, por ejemplo, Stoichkov y Laudrup. Uno está lleno de ilusión, quiere demostrar algo, poco mejor, poco peor, para su nuevo club. Y otro que parecen que están ahí arriba y no hace falta hacer nada.
Johan, has hablado mucho de los jugadores, igual, ¿qué parte de culpa tiene esta derrota Johan Cruyff?
Bueno, quizás que tenía que poner el pantalón corto para tener una culpa, pero ¿qué quieres que haga?
Se'ns escapa el riure perquè és molt difícil, molt difícil trobar un document així d'un entrenador actual o gairebé, és a dir, tan radical.
El professor Pastor que ens analitzi aquesta roda de premsa.
Carregant contra els jugadors, dient noms i cognoms.
I que s'hi ha de posar ell perquè si no s'arregla.
Com allò de corto, sí, sí. Fixa't, una cosa que és interessant de les tres que posàvem sobre la taula, que dèiem l'estructuració i tal, la convicció i les idees, el lèxic, hi ha una cosa que podem fer una prova tots, a la propera roda de premsa de qui sigui. Si quan li fan una pregunta amb un entrenador, tu fessis la resposta i s'apropa bastant al que dirà l'entrenador, aquesta persona, diguem, ens aporta poca idea nova. El Cruyff, a cada pregunta que li fas, la resposta que fa, dius, no me l'hauria imaginat mai. No, és que sempre pensa fora de la caixa. És un tio que no, el seu futbol com a entrenador, més enllà de les glòries i que és el pare nostre de tot allò, aviam, sí, però la gràcia és que es va inventar coses que no feien altres. I quan parlava ja era una mica això, no t'esperaves
mai
per on sortia, i no era un tipus de comunicació molt florida i tal, perquè a vegades tampoc l'entenies. I jo diria que els seus equips també anaven així. És a dir,
mira,
que...
ara que parles de Cruyff i d'aquestes respostes inesperades, el Pau López ens ha enviat un mail parlant de Cruyff, diu, la millor roda de premsa de la història, Barça-Numància. Diu, periodista, pregunta... com és que no ha fet canvis a la mitja part. I Cruyff respon, ja que quieren hacer el ridículo, que lo hagan todo el partido. O sigui, però clar, això...
La sortida que no t'imagines, no, és impossible.
Però això és una matxacada. O sigui, això des d'un punt de vista de comunicació...
O sigui... però
sí,
ho trobo...
Sí, però és bestial,
trobo...
eh?
No,
però,
no, Toni, que se els... queden...
Però aquí els jugadors, o sigui, un entrenador que diu això, comunicativament, tu creus que això obté la resposta?
Què els està comunicant als jugadors que han jugat?
Això és superinteressant, perquè això és lideratge. Això ja no és només comunicació, això és lideratge. Recordeu que el Cruyff és aquell de l'inventor de los indios y los jefes.
Sí, sí, sí.
Los jefes y los indios.
I les vaques sagrades, també.
Llavors, jo crec que això ho pot fer una persona com ell, que té un historial al darrere com el seu. Això t'ho fa el Quique Setién i és inacceptable.
Sí. Ah, no ho compra ningú.
No ho compra ningú. És a dir, que tu pots dir aquestes coses quan tothom sap que ets el Johan Cruyff, que fa coses raríssimes i que treus el Lucendo a jugar un partit quan no deia, oh, i que t'inventes el Romarito i coses d'aquestes, i que fas invents que després el Guardiola, diguem, ha sofisticat, perquè tens una bala al darrere.
Ahir, l'entrega de premi del Bàsquet Montalbán a Gary Lineker, a preguntes de, del Basté, Lineker va dir que no li parlava José Mourinho. I la gent va quedar una mica sorpresa, no? Parlant de comunicar, Mourinho comunicant sempre ha sigut molt retorçat a les rodes de premsa, comunicant, fins i tot intoxicant els seus jugadors, que van veure actituds que eren més pròpies d'un equip agressiu, de podríem dir, de, en fi, anava a posar una metàfora, però no la trobo, no? De un equip molt agressiu, molt... molt... I el José Mourinho, ara que parlant amb aquest, de jugadors, no?, que jugues com comuniques,
sí.
Bueno, comunica i ha comunicat coses com, per exemple, no sé, algun...
Sí, sí, de fet, mira, portava un document de... Perquè, clar, l'estratègia de Mourinho, per exemple, quan va arribar al Madrid, va ser, des de que va arribar, posar-se a atacar el Barça constantment, que ja ho feia amb l'Inter i el Chelsea. I he fet un resum d'atacs de... O sigui, ell era molt defensiu com a entrenador, però a la roda de premsa anava a l'atac. Escoltem.
Algunos equipos juegan contra ellos y regalan el partido. Saben que... O piensan que no pueden ganar. Meten el segundo equipo a jugar.
Si cree que con todo este revuelo que se ha montado por sus quejas, por el calendario y por todo, ha conseguido que no se hablara...
¿Qué quejas?
La del calendario, la de las tarjetas...
No son quejas, son verdades. ¿Eres hipócrita?
No.
¿Tú dices la verdad?
No, yo...
¿Piensas que son quejas o piensas que son verdades?
Pienso que son quejas.
¿Piensas?
Sí.
Hipócrita, lo siento. La pregunta que me hace de... De Pito Villanova, como se llama este, que no sé cómo se llama. No tengo nada que comentar. El árbitro que comente, el cuarto árbitro, las cámaras de televisión, yo no tengo nada que comentar. Yo he sido educado en el fútbol para jugarlo como hombre, para no caer al primero...
La imagen de usted buscando o metiendo el dedo en el ojo de Tito Villanova, si entra dentro de la filosofía que usted dice que está educado en el fútbol.
¿Yo?
Sí.
¿Y en Tito Villanova?
En Tito Villanova, sí.
No conozco esto.
Mourinho, hi ha molt a dir, no? Sobre
que,
Mourinho.
Per cert, hi ha, si el Barça acaba jugant, que és el més probable, a l'Europa League, segurament. Ell està preparant el terreny, ja va fer una roda de premsa, sí, sí. Que no, venia a Tom...
Favor, no, per favor,
No venia a Tom dient que los equipos perdedores...
No es pot
aguantar. Los equipos perdedores de la Champions tendrán que bajar, estos equipos millonarios que se han gastado todo de dinero y tal, tendrán que bajar a la Europa League. Los equipos perdedores, que ningú li va dir, bueno, però vostè per què parla d'aquests equips? És a dir, no, ja preparant-se el terreny. Quina anàlisi ens faries,
mira,
de Mourinho?
Mira, estava tirant anàlisi abans d'això. Si escoltéssim les frases, cap d'ella té més de 4 o 5 paraules. El Mourinho parla en frases de 4 o 5 paraules. 6, 10, només. Els equips de Mourinho juguen amb 4 o 5 passes i a gol. Tots tancats enrere,
4 passades i a gol.
És la màxima hermetisme, fins i tot a l'hora de contestar. Tu penses, sí, sí. Gent com el Xavi mateix, que t'explica, bueno, pupupim, pupupum, pujo i baixo...
Sí, sí, per arribar al final, molt procés. Sí,
aquest, 4 o 5 paraules i l'insult, hipòcrita. És com a juga, és com a juga.
No, l'acabarem comprant. La teoria.
Bueno, escolta, no ens queda més temps, però ha estat molt interessant.
Ens queda una segona part, eh?
Sí, sí, home, és que queden un munt d'entrenadors, però que et compro bastant aquesta tesi.
Sí, ens has convençut. Però has de saber que quan ho vam dir a la redacció d'entrada no ens ho vam creure molt bé. Però escoltant-te tu, sí que és veritat que et van encaixant bastant les peces. Sí.
Fem la prova, és a dir, escoltem-los ara, i la gràcia és que tots podem escoltar-los, escoltem-lo, i s'encaixen, perfecte. I si no encaixen, doncs que diguin que és culpa del pastor i està, no?
ostres.
No, no, sí que encaixa. Jo ho veig molt... entrenador, roda de premsa pastosa, l'equip juga...
Equip pastós.
Juga com el Mató. Per tant, haurem de... No, és, et compro bastant aquesta tesi. Lluís Pastor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Acompanyat. El responsable d'aquesta teoria de com es comunica, com es juga, que avui ens ha acompanyat el professor i comunicòleg Lluís Pastor. Fem una pausa i tot seguit Míriam Díaz ens explicarà allò que hem anat escoltant tot aquest matí, que WhatsApp ha caigut. Jo he fet la pregunta d'on ha caigut. Ara ens explicaran què vol dir això de caigut, perquè hi ha una, com sempre, hi ha la conspiració
sí,
que han estat els russos que l'han fet caure.